A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 16 minuts, habitualment saludem en aquesta taula Teresa Costa Gramunt, i és que la seva producció literària o el recull d'articles o en qualsevol cas, bé, aquesta vocació en l'escriptura de Teresa Costa Gramunt ens porta a conversar amb ella més d'una ocasió. I ara hi ha una excusa més per poder-ne parlar, que és aquest llibre Dona i Art o la dansa de... Li he preguntat a la Teresa, dic bé si dic lilà, i ella em diu, dius bé si dius lilà. Teresa, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
I la Teresa diu en el pròleg del llibre que deixa ja ben clara la intenció del volum. Com he dit més amunt, la mitologia hindú anomena lilà aquesta dansa còsmica de l'energia, dansa que convergeix en la creació de les formes naturals i culturals en un moviment inextingible, ja que l'energia, com diu el Tao i Einstein i els científics més escrupolosos, més intuïtius i més avançats del segle XXI, encara no han desmentit, no es destrueix, simplement es transforma. Aquí hi ha un munt d'històries relacionades amb l'energia personal, amb perpètua transformació artística, per dir-ho així.
Així és.
I amb un fil conductor que són les dones.
Les dones, sí.
No sé si hi ha una certa necessitat encara de fer obres així, més enllà de la pròpia vocació de l'escriptor de dir... Mira, m'hi poso. Hi ha una certa, no sé si dir, militància o intencionalitat?
Sí que hi és, sí que hi és, perquè diguem-ne que des del punt de vista de la meva formació és artística, després ho he anat eixamplant amb una formació que jo en dic humanista d'ampli registre, perquè sóc molt curiosa, però sí que en la pràctica artística, tot i que les dones cada vegada són més visibles, perquè la feina que fem cada vegada es va veient més, però una cosa és la visibilitat i l'altra cosa és el reconeixement. Aleshores, jo m'he plantejat en aquest llibre, perquè és una feina que he anat fent així com les formigues, les dones ja ho tenim, això, eh? Som de treball silenciós, anem fent a poquet, no parem mai, fem tots els papers de l'auca, etcètera, etcètera. La majoria de dones que estan aquí, diguem-ne, ressenyades, són artistes amb actiu. Això no vol dir que no hi hagi també...
Doncs, referències, eh?
Referències a dones que ens han precedit, que han fet molt bona feina i que són els nostres models. És a dir, podríem dir una genealogia de dones artistes, les quals doncs, ens han marcat uns camins, però que nosaltres ara, doncs, en ple segle XX i ple segle XXI, doncs, bé, no, hem d'anar fent una altra cosa, no? Però són dones que estan treballant en aquest moment... La majoria catalanes, això és important, tinguem-ho present, tenim un esplet de dones artistes que fan molt de goig, no hi són totes, què més voldria. El llibre respon, diguem-ne, a exposicions que s'han fet en un moment determinat, a llibres que jo he llegit i que m'han inspirat un article, i aleshores això pretén, diguem-ne, construir un relat, diguem-ne, que creï, diguem-ne, una idea de la dona com a artista, i a darrere, amb aquest relat, diguem-ne, doncs d'aquesta imatge de lilà, que és la dansa de la creació, i és una dansa materna, cuidado, que amb això vull posar molt èmfasi. És a dir, la creativitat, que és un aspecte dels humans, homes i dones, però és un aspecte matern. I això és una de les coses amb les quals he volgut posar èmfasi. És a dir, la creació, això ja hi és a la Bíblia, eh? La Sejinà, la saviesa, quan es diu, ella ja hi era, quan Déu creava, ella ja hi era. És a dir, Déu crea a través de la seva energia femenina. Això és una cosa que m'agrada dir. M'agrada dir perquè, diguem-ne que les diverses formes religioses totes convergeixen en això. És a dir, la creació forma part, diguem-ne, d'aquesta via femenina. I això, home, ho hem de posar sobre la palestra, ho hem de dir. Les dones, a més de ser mares, diguem-ne, biològiques, no?, doncs tenim aquest vessant matern també a l'hora de crear. Igual que els homes, cuidado, eh?
Però ens veiem a venir que la Teresa ens acabarà dient la religió venera més a la dona que no pas la vida real en les seves diferents manifestacions o les seves diferents activitats.
Sí.
Per què?
Perquè, diguem-ne, en aquest aspecte, ara estem a punt de celebrar un naixement, diguem-ne, que es va produir, no sabem quan, però que el celebrem ara el 25 de desembre. Bé, aquí hi ha hagut un embaràs fantàstic, és a dir, tots estem embarassats en aquests moments i tots estem a punt de parir aquesta criatura meravellosa que és el nen Jesús. El nen Jesús no és altra cosa que aquesta part nostra innocent, aquesta part nostra bona, aquesta part nostra, diguem-ne, que d'alguna manera ens dignifica, ens fa humans i estem a punt de parir la nostra humanitat per enèsima vegada, és a dir, fa 2.000 anys que estem parint aquest nen, i a veure si alguna vegada ens n'adonem que tenim aquesta oportunitat de durant l'any de gestar aquesta criatura meravellosa que som nosaltres mateixos, però que ens n'hem de fer conscients. I és a dir, què vol dir aquest nen? Aquest nen és una esperança de futur. I ara en aquests moments el necessitem més que mai, aquesta esperança de futur. Per això aquest Nadal ha de ser un Nadal que potser les taules no estaran tan ben guarnides com altres anys, però interiorment hem d'intentar doncs, que aquest vessant matern surti, aflori i doncs, puguem tots sentir-nos pares i mares d'aquest nadó que ens espera.
Perquè aquest vessant matern és més delicat, és més sensible? O empraríem el tòpic si fem servir això?
Sí, perquè hi ha uns pares estupendos. I ara, en aquests moments en què ja començo a veure moltes famílies, perquè, és clar per edat, jo encara no sóc àvia, però per edat ja veig moltes nois i noies que estan en aquesta edat i estan fent de pares, i estan fent de pares els nois d'una manera extraordinària. És a dir, hem aconseguit que finalment els pares s'involucrin en la criança dels fills i ho estan fent meravellosament. És a dir, estan traient justament aquest vessant matern que tenien amagadet allà sota l'escala i que d'alguna manera doncs, la tradició doncs, no els havia deixat manifestar i que ara doncs, amb aquesta nova, diguem-ne, singladura que hem emprès, doncs això ja està a l'ordre del dia i que ho estan fent d'una manera fantàstica.
Hi ha una qüestió també molt tòpica que cada vegada que hi ha un llibre que fa referència a les dones com a col·lectiu, sempre s'acostuma a preguntar, hi ha un fil que condueix les històries explicades aquí?
Sí que hi és, perquè les dones hem hagut de passar per una biografia molt semblant. És a dir, tant si són de cases bones com si són de cases molt senzilles, la dona ha hagut de demostrar, i encara ho ha de demostrar dos vegades, com a mínim, que pot fer les coses. És a dir, per què? Doncs perquè és una qüestió cultural. Cada vegada menys, però sí que encara, sobretot les dones de la meva generació, hem hagut de lluitar molt. I encara estem al peu del canó, perquè encara no ens deixen jubilar, per entendre'ns. La societat encara ens reclama molt de protagonisme, que potser nosaltres ja voldríem anar deixant, però que encara la societat ens ho reclama, perquè, esclar, tenim experiència. I la gent ens pregunta com us ho heu fet. I això encara ho hem d'explicar. Com us ho heu fet? Ah, doncs mira, ho he fet així, encara ens ho pregunto.
Fem una hipòtesi, sortirien de la crisi d'una manera diferent les dones?
Sí, jo crec que sí.
Sí.
La dona sempre ha sigut molt organitzada, s'ha hagut d'organitzar per força, perquè ha tingut un temps limitat, perquè el dia té 24 hores.
Ara, a preguntar si és una crisi molt masculina aquesta que vivim.
Jo diria que sí, perquè la dona s'ha hagut d'organitzar sempre, i la dona ha treballat sempre, cuidar d'una altra cosa és el treball remunerat. Hauríem de poder diferenciar entre treball remunerat i treball, però la dona ha treballat sempre. Les nostres àvies treballaven com a negres, les nostres mares, les que han treballat fora de casa i les que han treballat... Jo he vist les dones treballant sempre. Digue'm una dona que no hagi treballat. Però increïblement, és a dir, com unes formiguetes, és a dir, s'han llevat molt d'hora i han anat a dormir. Les últimes que han anat a dormir sempre han sigut les dones. Aleshores, diguem-ne que ha canviat, diguem-ne, el format, però les dones s'han hagut d'organitzar sempre si han volgut fer coses. I sobretot les dones que han volgut fer una tasca creativa. Han hagut de treure hores de son.
Anava per aquí, perquè estem fent referència a un paper que ningú mai no ha qüestionat, que és el de la dona treballadora o de la dona que ha arrossegat la seva família i l'ha tirada endavant, però, no sé si dir, la dona artista, aquesta està considerada d'una altra forma.
Des del punt de vista
que allò és una distracció perquè passi les hores, fins a altres, diguem-ne, definicions menys edificants que ha tingut la dona des del punt de vista de l'artista. Això també és un vincle en comú amb totes les històries que s'expliquen aquí?
Gairebé totes, totes han hagut de lluitar molt. És a dir, aquí hi ha dones, per exemple, com la Concha Ibáñez, que ella s'ha constituït amb una dona que només ha volgut guanyar-se la vida pintant, ha hagut de viure molt modestament en èpoques de la seva vida i ella ho ha sacrificat tot per ser una dona artista, diguem-ne, amb tots els ets i uts. Després hi ha altres dones doncs, que han compaginat la seva vida artística amb la seva vida professional i la seva vida com a mares, etc. I han hagut de quadrar a les hores del dia.
Serien aquestes la majoria, de fet,
la
Teresa?
La majoria. Sí. Tenim la Beltraut, que aquí a Sitges se la coneix molt.
L'esposa de Miquel Agustí Torres.
Exactament. És a dir, aquesta dona com s'ho ha fet? Com s'ho ha fet? Perquè ha hagut d'estar al costat d'un marit il·lustre i aleshores ella, per poder seguir un camí personal, que a més és un camí fantàstic, perquè aquesta última exposició, a mi, en fi, vull dir, és una obra que a mi m'interessa molt des de sempre, però que últimament està traient el bo i millor, potser perquè ara té una miqueta més de temps per ella i pot treballar més, però com s'ho ha fet? Li hauríem de preguntar. És a dir, aquesta és l'altra pregunta. Altres dones que han tingut una vida professional, doncs, que han treballat les 8 hores al dematí i després a la tarda s'han tancat al seu taller i s'han posat allà a treballar i han fet una tasca formidable, com és la de l'Aida Murillo, per exemple. Conec algunes històries, les explico. Per què? Doncs perquè la part personal és molt important. És a dir, difícilment podem separar la vida i l'obra de les persones. I l'obra és molt, diguem-ne, un reflex d'aquestes vides personals.
Segurament,
i això és interessant.
Segurament de totes les que hi ha aquí, la dona més, diguem-ne, menys necessitat de desenvolupar un vessant artístic era Madronita Andreu, no?
Sí, perquè aquesta era una dona, diguem-ne, no només una burgesa, sinó una alta burgesa.
No li feia cap falta.
Cap falta, però sí que li feia falta treure la seva creativitat. I com ho fa? Doncs ho fa filmant pel·lícules en l'àmbit familiar amb una traça extraordinària, veritables obres d'art, que en un moment determinat doncs, això va sortir a la llum i ens vam quedar molt sorpresos. Perquè
imatges de Sitges i tot.
És que és fantàstic perquè amb un bon gust, és a dir, ella filma doncs, les festes de la seva família, les
fem
posades...
Fem parèntesi aquí, Madronita Andreu, la filla del doctor Andreu, com et diu molt bé la Teresa Costa Gramunt en el seu llibre, l'home de les píndoles per la tos, doncs evidentment era una dona que no tenia cap necessitat d'embolicar-se amb aventures, perquè ja tenia la vida resolta, allò que s'ha dit en tantes ocasions. No? Sí. Però ella va agafar la càmera de filmar,
I es va posar a filmar
un munt d'hores.
I són extraordinàries. És una mostra, diguem-ne, no només artística, sinó que, a més, diguem-ne, és com una crònica fantàstica d'un estil de vida que ja no hi és, que ha deixat tot o sigui...
El de la burgesia de debò, segurament.
És a dir, que la burgesia il·lustrada, que
ja
no existeix...
És a dir, no dels nous rics, sinó dels que ho eren,
de debò. I, a més, il·lustrats, perquè tenien una cultura amplíssima, en gent viatjada, amb idiomes, etc, amb un gust extraordinari per l'art, és a dir, i ella ho mostra, és a dir, ella fa unes tomes de pel·lícula que ho notes, que s'ha mirat molt la pintura, perquè són molt pictòriques. I això, doncs, esclar, mostra que aquesta dona ha tingut la necessitat d'explaiar la seva creativitat, de canalitzar-la a través d'una forma artística com és la filmació. Això és extraordinari. I això val la pena que es posi sobre la taula i s'expliqui. És a dir, les dones també tenim necessitat de mostrar la nostra creativitat. Això no és un terreny privatiu, diguem-ne, doncs, dels senyors il·lustrats, sinó de les senyores il·lustrades, també.
La més militant de totes és Frida Kahlo, de les que apareixen en el llibre.
Ella va fer un recorregut personal molt interessant. Ella fa tota la seva obra, diguem-ne, gairebé autobiogràfica, és a dir, de la mateixa manera que Teresa de Jesús ens explica la seva vida i a través de la seva vida coneixem la vida de l'època, el pensament de l'època, la mística de l'època, és a dir, Teresa de Jesús és un monstre, en el bon sentit de la paraula monstre. Frida Kahlo també és un monstre. És a dir, és una dona doncs, que la seva biografia la crucifica perquè la fa passar doncs, per diverses operacions a través d'un accident que va tenir de joveneta, doncs ella passa per diverses operacions i ella ens explica la seva vida a través de la seva pintura. I eleva la categoria, eleva l'anècdota a categoria en aquest aspecte, no? Perquè qui no coneix Frida Kahlo en aquests moments? No és, diguem-ne, una coneixença, diguem-ne, molt reculada, és recent, és a dir, a partir de la seva mort l'any 48 és quan coneixem l'obra de Frida Kahlo, però ha agafat una dimensió gairebé arquetípica.
Per què?
Doncs pel personatge. És a dir, és una dona que es va relacionar amb uns personatges masculins, fixa-t'hi que això sempre és habitual i això malauradament encara ho hem de dir, és així, es relaciona amb uns personatges masculins molt potents, començant pel seu marit, no?, i acabant doncs, per Trotsky, etc, però que ella d'alguna manera agafa una dimensió, diguem-ne, ella es posa al costat d'això i, o sigui, creix constantment, i fins al punt que el mateix Picasso arriba a dir si nosaltres poguéssim pintar com un sol quadre de la Frida Kahlo, ens donaríem per satisfets. Això ho diu Picasso, el gran Picasso. És a dir, ell considerava que com a retratista Frida Kahlo no tenia parangó. Això és important, perquè és cert. És a dir, aquestes, diguem-ne, madones que són ella mateixa, transfigurada amb diversos personatges. És a dir, ella converteix el seu personatge en diversos personatges, el mitifica, és a dir, crea. Ella no només crea obra, diguem-ne, artística, sinó que crea un personatge que després també ho fa Dalí, això, eh? Però Frida Kahlo...
Més
també,
encara, segurament, sí.
Més histriònic.
Més histriònic encara.
Frida Kahlo ho fa d'una manera, diguem-ne, molt interessant, perquè a més dignifica, diguem-ne, la cosa aquesta índia, mexicana, perquè ella era filla de mare mexicana i de pare alemany, és a dir, ella és una mixtura, és un personatge molt estrany en aquest aspecte, no? Però ella parteix, diguem-ne, d'aquesta influència europea del pare, però dignifica la naturalesa índia que també li ve donada per la sang materna. Això és interessant.
En algun moment, a l'hora d'escriure el llibre, la Teresa Costa Gramunt ha pensat en el món actual, en el món global, quin paper haguessin tingut algunes personalitats tan manifestades, tan punyents com aquestes?
Bé, jo crec que les dones a poc anem tenint aquest paper, i elles d'alguna manera amb la seva feina han anat marcant camins. És a dir, podem més o menys imaginar-nos què farien ara. És a dir, la Frida Kahlo doncs, ens la trobaríem molt probablement amb una ideologia molt ecologista. Sí, perquè era una dona doncs, que d'alguna manera doncs, reivindicava la relació amb la terra, etc.
Ens agafem aquí, però el llibre, perquè se'n facin una idea, va de Frida Kahlo a una persona que vostès poden trobar a peu de carrer, com és la Flor i Coll, i parlar del que passa a qualsevol cantó.
Una obra interessantíssima. Una obra interessantíssima.
Dir, des de l'artista projectat d'aquesta forma tan absoluta, fins a l'artista de peu de carrer, que en el dia a dia és una persona com qualsevol altra de la seva comunitat on viu.
Això és el que pensa la gent del carrer.
Això és el que pensa.
Perquè el cas de la Florència, curiosament, jo no coneixia absolutament res de la Florència. Vaig veure una exposició aquí, a Sitges, justament, i em vaig quedar absolutament meravellada. És a dir, la pintura de la Florència, prescindint completament d'horitzons i fent una pintura en la qual tu et sents involucrat, és a dir, entres dins de la pintura i et converteixes en un dels seus personatges, és una cosa que potser et diria que no m'ha passat mai. I jo ho celebro, perquè la persona que mira i la persona que, diguem-ne, contempla l'obra d'art no només s'ha de sentir sorpresa, sinó que s'ha de sentir involucrada. Aleshores, tu, d'alguna manera, has de donar resposta. És a dir, no pots passar per davant d'aquesta pintura sense dir-ne res. I menys una persona com jo, doncs, que m'agrada opinar, no? Opinar lliurement, és a dir, sense academicismes, tot i que d'alguna manera una mica ho podria fer per formació, però no. Em situo en el paper, doncs, diguem-ne, de la persona que mira, pensa, sent i opina. I a mi em va agradar molt la pintura de la Florència.
Ho dic en aquest sentit de, no sé si també com a fil conductor, la dona no ha exercit tant aquest paper d'estrella.
Ah, per dir-ho sí, així. Clar.
I sempre ha mantingut més en la discreció...
Sí, diguem-ne que la història l'ha situada.
La seva capacitat, l'ha situada la història.
La història l'ha situada aquí.
Frida Kahlo és un cas molt singular també, sí. D'això de projecció pública enorme, sí. Però aquí hi ha un munt de dones
sí.
Que expressen allò que senten d'una forma, no direm que discreta, però vaja, allunyada de tota aquesta, sí. Moltes vegades, de tot aquest entorn i de tota aquesta teatralitat.
Fan una obra silenciosa i callada, però molt potent, i una mica justament és el que vol aquest llibre. És a dir, aquest llibre el que vol és posar en comú aquesta feina i fer-la visible. És a dir, els articles per ells mateixos tenen valor, i a més jo com a escriptora he procurat doncs, que literàriament també s'aguantin, és a dir, com a peces literàries mm-hmm. S'aguantin en elles mateixes perquè tinc aquesta voluntat i pretensió, però...
I sobretot també que per aquells que no hagin vist
sí,
mai l'obra de les
sí,
que sentin
que
una certa...
Exactament, sí.
No?
O sigui, que hi hagi,
que hi hagi alguns fils que permetin agafar-se al que fa cadascú.
Exactament, que hi hagi un relat en el qual doncs, la gent s'hi pugui agafar i doncs, que puguin voler, diguem-ne, ah, doncs m'interessaria conèixer l'obra d'aquesta autora. Això també ho pretenc. Però en el moment en què això es posa en comú, es construeix un llibre, es construeix un relat comú i es posa en comú una feina justament bastant amagada. I d'aquí ve que jo hagi volgut recollir aquests apunts que jo he anat fent, perquè agafa més transcendència. És a dir, en el moment en què això està publicat, encara sóc de l'època en què creu en el paper, creu en els llibres i etcètera, etcètera.
Ara en parlarem d'això, de la creença i de la militància en el paper.
La militància, doncs, en el moment en què això agafa, diguem-ne, està escrit en paper, està publicat, agafa una dimensió que treu, diguem-ne, l'artista una mica del seu hàbitat natural i la posa a la palestra juntament, diguem-ne, en aquest, diguem-ne, cel o en aquest Olimp, diguem-ne, una mica, doncs que s'ha de pretendre això, s'ha de pretendre, hem de ser prou ambicioses com per pretendre això, no? És a dir, si això s'ha fet quotidianament, si s'han fet antologies masculines, per què no les hem de fer femenines? Tenim la mateixa... I aleshores, doncs, d'alguna manera posar això en valor. I aquesta és una mica la pretensió, posar en valor aquestes obres, que ja la tenen, però que agafa una dimensió més gran.
I enmig de tot plegat s'hi fica la Teresa, però en una disciplina, és, diríem que de totes les disciplines artístiques aquesta seria una de les més discretes, que és aquella que respon a un objecte que sempre queda a l'interior d'un llibre, molt sovint, i que només es veu cada vegada que de tant en tant aquell llibre s'obre, fins que es torna a amagar i no es torna a veure, fins que... I que d'alguna manera, diguem-ne, serà en el seu dia transportat a alguna altra casa, a algun altre propietari, o qui sap si llançat en algun lloc o altre. Fas exlibris?
Durant molts anys m'he dedicat a fer exlibris, ara cada vegada menys, perquè l'escriptura, diguem-ne, que em té molt atrapada.
D'acord, però comencem per aquí, perquè la Teresa ha d'explicar a molta gent què és un exlibris.
Ah, sí, vull dir, ja quan vaig començar... Primera, jo quan vaig passar per l'escola ningú me'n va parlar mai. És a dir, jo l'exlibris... l'exlibris, que això sempre ho explico, l'exlibris el descobreixo doncs amb una biblioteca particular, bastant gran.
Quan obres un llibre?
Quan obro un llibre i me'l trobo, i dic, què és això? I em sorprèn de tal forma que gairebé immediatament, quan arribo a casa, em poso a dissenyar un exlibris.
D'acord.
Aleshores, què són els exlibris? Doncs són marques personals que identifiquen el propietari d'un llibre. En aquest exlibris, antigament, eren els escuts heràldics, etcètera, etcètera, però modernament...
Un senyal de distinció, era abans,
no? Sí, això ja modernament no pot ser. Quan neix, després de la Revolució Francesa, quan neix, diguem-ne, l'exlibrisme modern, neix, doncs, l'exlibris simbòlic, que diem nosaltres. És a dir, un exlibris, doncs, pot, més o menys, doncs, hi ha qui l'encarrega... Doncs si és metge, doncs hi poden haver símbols que facin referència a la professió de medicina, etcètera, etcètera. Si no hi ha cap professió darrere que es vulgui significar, doncs amb els trets característics d'aquella persona, és a dir, una persona doncs, que li pugui agradar la música o que li pugui agradar la lectura, doncs hi haurà doncs, un instrument musical o hi haurà doncs, el dibuix d'un llibre, etcètera, etcètera. O sigui, l'exlibri simbòlic és una mica això. durant 10 anys de la meva vida em vaig dedicar intensament a dissenyar-ne i també a exposar-ne, és a dir, he fet més de 100 exposicions.
D'acord, perquè te n'encarregaven molts?
No és que me'ls encarreguessin
molts, sinó que era una motivació.
Sí, me'ls encarregaven a mesura que anava exposant. És evident que hi havia gent que llavors s'interessava i llavors
deia,
cada vegada, diguem-ne, anava creixent el nombre d'encàrrecs. Al principi no, al principi és evident que no, però després sí, eh? Però és una cosa que cada vegada doncs, s'encarrega menys, perquè si els llibres, diguem-ne, tot i que se'n venen molts, però les biblioteques cada vegada són més petites, això és evidentíssim, no? Aleshores, doncs bé, no sé com anirà això de l'Ex Libris, no? Perquè, diguem-ne, cada vegada doncs, hi ha menys gent que vulgui personalitzar les seves biblioteques. Tot i que no fa gaire, doncs vaig donar una conferència sobre el tema i entre el públic hi havia una persona que em va dir: "Ei, jo faig ex-bebis." Aleshores, preguntar què era un ex-bebis, jo vaig haver de preguntar què és un ex-bebis, em va dir: "És un ex-libris per bebs." Aleshores, a mi també em va sorprendre i no sé això si té molta requesta
sortida,
o
no?
Poca, però en tot cas ja hi ha persones que hi estan pensant.
Aquí encara el procés és més singular, perquè com es fa abstracció d'una persona,
sí,
de les característiques del món individual d'algú, per d'alguna manera expressar-lo en un segell que anirà en els seus llibres.
Bé, això a vegades doncs és simplement fruit d'una conversa, és a dir, aquella persona t'explica una mica més quins són els seus interessos i en base en això doncs tu doncs pots idear un ex-libris doncs que més o menys capti una mica la personalitat d'aquella persona.
D'acord.
Hi ha una mica de psicologia en això,
suposo, perquè
sí,
un ex-libris als 40 anys,
sí,
segurament no és el mateix que un ex-libris als 60,
no,
oi?
No, és evident que no. És i com un ex-libris infantil, eh? És a dir, un ex-libris infantil, doncs bé, podràs
dir, perquè aquella marca és una marca de per vida, en principi.
Sí. Bueno, no,
els llibres,
la
no?
Gent, no et pensis, eh? La gent que els agraden els ex-libris tenen diverses marques.
Sí.
És a dir, no en tenen només una, en tenen més d'una. Jo conec algun, diguem-ne, col·leccionista de llibres, allò, biblioteques grans,
sí,
que en tenen més d'una. I a més els hi fa gràcia tenir-les, perquè també formen part, diguem-ne, quan es coneix un artista, doncs dir, bueno, aquest artista què em farà? Una mica, no? I aleshores ja també es converteixen una mica, no només de col·leccionistes d'exlibris, de llibres,
sí,
sinó
sí, d'exlibris també.
I això, bueno, el col·leccionista és un personatge molt peculiar.
Perquè d'alguna manera, i tornant al llibre, s'imagina la Teresa Costa Gramunt, esclar, amb moltes d'aquestes artistes sense suport, sense paper, sense llenç, i en el món virtual, o aquesta relació tan, en fi, aquest vincle tan absolut que mantenen els artistes en l'actualitat encara, amb el seu suport, amb la seva eina fonamental on han de deixar la creativitat, és gairebé impossible de pensar que en el futur això no sigui així.
Bé, en aquest recull, diguem-ne que d'artistes que facin feina virtual, per entendre'ns, o performants
aquestes, o alguna cosa relacionada més enllà del que és la tradició,
no hi
són.
És a dir, diguem-ne que estem parlant d'artistes molt avançades.
Per això ho preguntava si en algun moment la Teresa, algun dia aquesta persona podria arribar a fer, o...
L'art és un món obert, és a dir, jo no sé si ella s'han plantejat en algun moment doncs tirar cap aquí. Elles són, diguem-ne, en aquest aspecte molt tradicionals, és a dir, fan pintura, fan... El que sí són és avançades de llenguatge, o sigui, el seu llenguatge és molt avançat. El que és tradicional potser és el suport.
D'acord.
Són pintores, són gravadores, són ceramistes, són fotògrafes, són cineastes, però el suport són els tradicionals amb llenguatges molt avançats.
Perquè està fins a cert punt, el suport fa l'obra irrepetible.
Sí.
I una obra virtual, aquesta sí que és absolutament reproduïble.
És on estem, també, és on estem. És a dir, estem en aquesta... amb un peu a cada banda, que dic jo. Potser també això fa més necessari, i torno ja a la voluntat de que això es publiqui en llibre, perquè si això respon a una època que, entre cometes, ja comença a ser històrica, fem-ho. O sigui, que la història de l'art ho contempli. És a dir, jo no pretenc sentar càtedra en cap de les meves opinions, no. És a dir, no trepitjo terreny de les historiadores de l'art, de les comissàries d'exposicions, de... això no, en algunes de les presentacions que he fet, les mateixes presentadores, que m'he buscat, diguem-ne allò, unes presentadores còmplices, per entendre'ns, dones, a veure què hi diuen, perquè clar... És a dir, a Vilanova, quan es va presentar, doncs ho va fer-ho la directora del museu. I una de les coses que va dir precisament és aquesta. És a dir, la Teresa no trepitja el terreny ni de les directores de museu, ni de les historiadores de l'art, ni de les crítiques d'art. Simplement
sense deixar opina, de dir el que pensa.
Ah, exactament. Opina però... lliurement, però no trepitja, diguem-ne, allò que la gent es pugui sentir malament en aquest aspecte. No, en absolut. El que sí que afegeix és una opinió que en algun moment pot ser útil. Això sí, és a dir, com que ella, diguem-ne, construeix un discurs, a l'hora, diguem-ne, de valorar històricament les obres d'aquestes artistes, doncs poden ser dades interessants, poden ser recollides, i això és el que també han valorat les artistes. En el moment doncs, en què vaig fer l'article, ja ho van valorar elles en el seu moment, i a l'hora de publicar-se el llibre, encara més, perquè això amb elles també, diguem-ne, és allò, és posar-les com un valor en alça, i això és
perquè
important.
Perquè moltes artistes pensen també que es mouen en un món amb un punt de, no sé si dir, d'esnobisme.
Bueno, això...
I per això agraeixen algú que s'hi costi d'una manera, no sé si dir, més planera, més de peu de carrer, per dir-ho així.
No, clar, és que és important, és que hem d'arribar a la gent. És a dir, l'hermetisme, diguem-ne, no és bo en cap àmbit. És a dir, la voluntat de comunicar hi ha de ser sempre. I un artista, en el fons, el que vol és comunicar-se. I aleshores, encara que el seu llenguatge doncs, sigui molt complex, vol comunicar. I si algú ajuda, com en aquest cas, a crear un discurs de comunicació, és a dir, l'artista em sembla, perquè sempre hem de dir em sembla, l'artista em sembla que ha volgut dir això... Això l'artista ho agraeix, perquè l'artista pinta i molt poques vegades sap expressar en paraules allò que ha volgut dir en la seva obra. I nosaltres, que intentem interpretar d'alguna manera doncs, el llenguatge de l'artista, l'artista ho agraeix sempre, això, perquè vol ser compresa, vol ser, diguem-ne, vol arribar a la gent. I d'alguna manera aquest és un bon camí.
Això és un recull d'articles que en alguns casos, com ens deia la Teresa, han portat... hem de suposar-ho, converses. Converses no amb Frida Kahlo, evidentment, però sí converses amb moltes de les artistes que són presents.
Moltes les conec personalment, d'altres no.
Què passa quan es coneix un artista de la qual se n'ha vist l'obra, respon d'alguna manera aquesta coneixença personal, aquest feeling que es pot tenir amb l'artista, el que veritablement s'havia vist en l'exposició o el que veritablement es coneixia de l'obra?
Jo crec que és interessant conèixer l'artista. A mi, per exemple, doncs, ara mateix estic llegint la biografia del Ruïra, feta per la Lluïsa Julià. És a dir, estem entrant en una bona dinàmica, jo crec, en aquest país. Ha costat potser una mica. Els anglesos això ho tenen molt per mà. A nosaltres ens ha costat una mica aquí, doncs, la Vinyet Panyella doncs, ens va construir una magnífica biografia del Rossinyol, com no la teníem, és a dir, això...
Quan apareixia aquest Rossinyol atribulat i aquest Rossinyol...
És que ho necessitem conèixer la vida i miracles dels artistes, tant si són escriptors com si són, diguem-ne, artistes plàstics, en el cas de Rossinyol, les dues coses, un home molt complex. Jo crec que necessitem una mica aquestes biografies, aquest ressò, perquè aleshores l'obra se'ns fa més diàfana. És a dir, podem contemplar l'obra sense saber res, la podem contemplar, però si sabem
coses... I en la majoria
coses,
de casos així ho fem, per començar, no?
Sí, és que no tenim més remei.
No tenim més remei.
Però,
anem a veure el que sigui sense necessàriament saber massa més, i si ens interessa allò que hem vist, comencem en qualsevol cas a encuriosir-nos.
Però una cosa alimenta l'altra, fixa-t'hi bé. És a dir, quan tu veus una obra que t'interessa, vols saber qui hi ha darrere. I aleshores t'interesses per qui és aquest personatge. Doncs en aquest cas és important. És a dir, aquí hi ha d'alguna manera la coneixença amb algunes de les artistes facilita una mica aquesta, diguem-ne...
Aquest apropament a la seva obra.
Sí, inclús, diguem-ne, de cara a la persona que no coneix ni l'artista ni l'obra, li pot interessar el personatge. I dir, ara, quan vegi el diari que s'anuncia l'exposició doncs, de Lluïsa García Muro o de Adelaida Murillo o de Dolors Oromí, vull anar-la a veure perquè he llegit això i m'ha interessat.
Quantes persones poden dir, home, una gran obra i quin siri trencat l'artista quan he conegut alguna cosa d'ell?
Sí,
no parlo d'aquest cas, eh?
Sí.
Però segurament més d'un dia, mira, queda't amb l'obra i no pensis en
no,
la persona perquè prendràs mal.
A vegades el personatge ha de ser... Ah, esclar, això també pot ser, no necessàriament... Vull dir, no som, els artistes no som sants.
Ho dic per si el personatge potencia la seva
sí,
obra i a vegades
sí, a vegades no. Però també hem de saber discriminar. És a dir, ens ajuda a saber la vida i miracles de l'artista per, diguem-ne, entendre la seva obra, però que el llegir no ens faci perdre l'escriure. És a dir, l'obra és l'obra, i l'obra s'ha d'aguantar per ella mateixa.
L'obra és el que queda, no?
Sí. I l'obra s'ha d'aguantar per ella mateixa. És a dir, per exemple, personatges, doncs, què et diré jo, com Borges, per exemple, doncs, que, bueno, que té doncs, un passat així una mica doncs, autoritari, per dir-ho en paraules fines, no? Doncs que llegir no ens faci perdre l'escriure. És a dir, és un gran escriptor, el Vargas Llosa, que no ens estima gaire els catalans. Bueno, l'hem de poder llegir prescindint una mica, doncs, d'aquestes opinions que més aviat...
Una cara amb un punt de resignada, exacte. La Teresa, allò de dir...
Sí, ja
vaja,
veus quina cara faig, oi?
Vaja.
Però, esclar, l'hem de poder llegir. Això ens ha passat molts anys amb l'Eugeni d'Ors.
I en Pla també ens ha passat?
En Pla també ens ha passat. L'hem llegit amb massa prejudici. Llegir en Pla neutrament, diguem-ne, que després, diguem-ne, saber la seva biografia, doncs, ens ajuda una mica... també doncs, a segons quines opinions, per exemple, Pla era un home molt, molt misògin, no? I a les dones tampoc no és que ens estimés massa... Però hem de poder-lo llegir sense aquest prejudici, no? És a dir, quan sabem, aleshores ja podem discriminar. Jo trobo que va bé, sempre va bé. Mira, saber sempre va bé. És a dir, després ja podrem nosaltres... hem de passar una mica per la universitat de la vida i un cop sabem una mica, doncs, la saviesa és una mica això, no? Extreure el que és bo en cada moment i en cada oportunitat. I allò que serveix, allò que ens fa créixer com a persones, no? Aleshores, hi ha obres que ens alimenten independentment del personatge. Que saber què ha fet el personatge ens va molt bé? Sí. Jo sóc partidària de saber.
Fins a quin punt cadascun d'aquests articles reflecteix un moment concret en la trajectòria d'un artista concret.
Bé, doncs...
Si d'alguna manera pensa, la visió que podem tenir d'ells també respon, està clar, a un moment concret
sí,
de la seva creació.
Sí, sempre, esclar, és com una instantània. És a dir, la fotografia de quan teníem 20 anys no és la mateixa fotografia d'ara que ja estem a punt de fer-ne 60, no?
I més en el món de l'art, quan els artistes es reinventen, canvien de camins, a vegades no els agrada parlar d'allò que han fet perquè poden fins i tot renegar aquestes qüestions, no?
Bé, aquest llibre té l'avantatge de que, diguem-ne, aquests comentaris han estat escrits des del 1998, el primer, fins al 2010. L'arc, diguem-ne, no és tan ampli. És a dir, és un temps que les obres, diguem-ne, encara no han fet un canvi tan dràstic com perquè no es puguin llegir, diguem-ne, des del punt de vista històric. Tot i que no, també és interessant això. És a dir, llegir el que en un moment determinat es podia pensar també és interessant. És a dir, doncs els grans artistes han tingut diversos moments que s'han dit diverses coses i després ja farem el resum. Ja el farem, el resum. La història s'està fent. La història de l'art s'està fent. I és un llibre obert. I aquest és un llibre obert, cuidado. I ho dic quan el presento, perquè esclar, jo a partir d'un moment determinat encara he conegut més dones artistes i penso, caram, quina llàstima que no hi puguin ser, amb la qual cosa, com que ja estic fent altres coses, ja estic fent altres articles, en una segona, tercera edició, si és que això arriba a portar-se a terme, hi hauran més artistes, perquè jo encara continuo anant a veure exposicions i continuo llegint coses i continuo estant interessada en opinar.
Ens posem a l'altre plat de la balança. Quantes persones poden dir, bé, la Teresa fa aquí un recull de dones artistes que l'han captivada especialment,
però
se n'ha trobat amb alguna que digui, aquesta obra no val per res.
Bé, aleshores no en parlo, esclar.
Aquestes... Dic, però si passa també això,
sí, clar.
Com passa en tot.
Com passa en tot, això és evident, no?
És per a dir... aquells que puguin dir si hi ha una visió condicionada o un punt condescendent.
Aquí hi ha el que a mi m'interessa.
D'acord.
És a dir, hi ha obres, diguem-ne, obres que m'interessen en el seu context. És a dir, perquè hi ha coses molt abstractes i coses molt figuratives. Però considero que cada una de les artistes té, diguem-ne, alguna cosa a dir i llavors jo intento posar-ho sobre la palestra i dir, fixeu-vos amb això, si us interessa bé, si no, no passa res, però fixeu-vos amb això perquè considero que és interessant. I aleshores, diguem-ne, clar, poden fer-me cas o no, això és evident, és subjectiu, només
no
faltaria.
Cal dir-ho.
Subjectiu total, és a dir...
I ja que en un moment ha parlat fins i tot la Teresa d'un cert punt de psicologia...
Sí.
Totes es reflecteixen en la seva obra... O hi ha hagut algun moment en què l'autora pensa no hagués cregut mai que ella faria una obra semblant?
Bé, jo crec que les reflecteix a totes.
D'acord.
Sí, sí. Inclús alguna vegada la mateixa artista, al veure's, diguem-ne, explicada...
Per si algú se sorprèn, a vegades, sí. Dir, no hagués dit mai que em sortiria una cosa així o que tal.
No, normalment...
Normalment no.
Quan fem el que fem, és a dir, ens reflectim. Fins i tot quan fingim, jo a vegades dic, és que quan, i fins i tot quan fem comèdia, ens retratem. Perquè és que és inevitable. Som qui som i aleshores escrivim com som, pintem com som, esculpim com som. Encara que, diguem-ne, representem diversos personatges, però és que aquests personatges també formen part de nosaltres. És a dir, són les diverses màscares que nosaltres ens posem, que posar-se una màscara no vol dir cap mentida, sinó simplement, diguem-ne, exercir un paper des d'aquella via, i això els novel·listes són els reis, molt més que no pas el poeta. El poeta normalment va molt despullat en aquest aspecte, però el novel·lista es posa 50.000 màscares, però en el moment en què es posa aquella màscara, alguna cosa hi ha, sempre, encara que sigui molt, molt, molt fina, però sempre hi ha alguna cosa, és a dir, no, de res no surt res, és a dir, sempre hi ha un fons.
I haguessin cabut aquí, no sé, intèrprets, empresàries, altres àmbits on la dona
no
és especial?
No els conec.
Però dic que si fos per la Teresa, segurament aquí s'hi encabiria un ventall.
Sí, si ara em digués, si es fes un recull, diguem-ne, doncs d'articles en el qual la dona escriptora i és protagonista, sortiria un volum tan gruixut com aquest, o més, perquè, clar, és l'àmbit que conec. I aleshores sortirien unes quantes dones, no totes, perquè no hi poden ser, és impossible. Tant
segurament, però, la majoria d'elles compartirien els mateixos trets que les que hi ha reflectides aquí?
Mira...
Aquesta tenacitat, aquesta...
Sí.
Sí?
Sí. Les dones han hagut de treballar molt dur, contracorrent, habitualment. A vegades, no diré contra la família, perquè això no, la paraula no és aquesta, però sí una mica, doncs...
Un cert recel?
Sí, perquè pensa una cosa, pensa que habitualment... que a les cases hi hagués un despatx on treballava el pare o l'avi o l'oncle, i allò de l'habitació pròpia que diu la Virginia Woolf, no? En canvi, la dona artista, moltes vegades la mateixa família no li facilita molt, no? Perquè se senten com una mica gelosos, és a dir, els fills inclús, doncs, quan la mare s'amaga allà dintre el despatx o s'amaga en el taller, com si després quan són grans no...
La mare pinta.
La mare pinta. Ostres, clar, les altres mares estan dedicades les 24 hores, suposant-ho, però es dediquen als fills, i aquella mare que pinta té un altre amor, per entendre'ns, que és la pintura. Ei, això és complicat, D'això no hauríem de parlar llargament.
I si passa hores?
I si passa moltes hores, I els fills a vegades ho poden viure com que els hi resta. Després no, després estan encantats de la vida, però han de passar uns quants anys, i la mare hi pateix. La mare hi pateix, perquè la mare no està dividida, la mare ho estima tot, però els fills o el marit ho poden veure com...
Com?
Sí, diguem-ne aquell...
Gelos.
Sí, Gels. Això n'hauríem de parlar llargament, d'això.
Dona i Art a la dansa de Lilà, llibre de Teresa Costa Gramunt, acabat de sortir, editat per Cusatània. Una bona proposta per aquestes festes. Teresa, bon Nadal, bones festes, bon any.
Moltes gràcies igualment a tots vosaltres. Moltes felicitats a tots els sitgetans i sitgetanes. I realment per mi és un goig tornar-vos a visitar amb motiu de la publicació d'un llibre.
Fins la propera. Notícies, tornem en 5 minuts.